He pensado en un proyecto que podríamos hacer todos juntos. Un concurso. Cada año hay 50.000 alumnos que participan en ese concurso en Francia.
Parece algo para empollones.
Tendrá que trabajar el fin de semana.
Me gustaría mucho que participáramos en el concurso de manera colectiva.
¿Todos juntos?
Sí, Julie.
¿Qué hay que hacer exactamente?
Es un documento, una presentación en la que deberéis expresar vuestras reflexiones en relación al tema asignado. Lo que exige cierto trabajo.
No, pues ya pasó.
No, profesora, que no.
A ver qué pone. Los niños y los adolescentes en el sistema de concentración nazi.
Si no sabemos nada de los niños nazis.
No, William. Son los niños víctimas de los campos de concentración nazi. ¿De qué trata este tema?
Pues de los niños y todo eso.
De la guerra.
Yo diría que Hitler.
De los judíos.
Las cámaras de gas.
Sí, anda.
La muerte. La Shoah.
Suicidaruca, Cataluña, rayo.
Avui a l'Ofici d'Educar, com explicar la història als nens? Explica el professor d'Història, Ramon Breu, que la història com a disciplina fa molts anys que és present als currículums escolars i no sempre per ajudar nois i noies a comprendre i a saber pensar sobre el coneixement històric de la societat. A partir de mitjan segle XX, a Europa, els greus oblits dins la història oficial de diferents països, dones, grups ètnics, grups socials, pobles colonitzats, víctimes de violència, han conduït a fer entrar en diàleg la memòria col·lectiva d'aquests oblidats i la història. Podem definir memòria històrica, diu Ramon Breu, com el dret dels ciutadans a conèixer la pròpia història, específicament la contemporània, i que inclogui la memòria diversa de tots els pobles i els grups socials que han lluitat pels valors democràtics i per les llibertats. De fet, la història és la reconstrucció de l'evolució de les societats humanes al llarg del temps i es nodreix de la història dels seus pobles, diu Ramon Breu. Els docents a les aules hem d'ensenyar a pensar històricament, a fer entendre els nexes evidents entre passat, present i futur. Pel professor d'Història David Fernández, una de les preguntes amb què sovint topem com a docents d'història és: la història de què serveix? Hem de fer entendre que és imprescindible conèixer el passat per poder comprendre el present. Per la historiadora Assumpta Montellà, la història és un munt de memòria acumulada que ens ajuda a saber d'on venim, què ens ha passat com a persones i com a pobles, i sabent-ho ens ajuda a prevenir errors que ja hem comès abans. I cada docent explica la història com creu que és millor en funció del grup i del context socioeducatiu que té al davant: documents històrics, pel·lícules, documentals, testimonis orals de personatges que van viure el que es mira d'explicar. Però a més, en els últims anys, explica David Fernández, s'han incorporat noves eines que permeten un aprenentatge més significatiu: els videojocs ambientats en el passat, els jocs de rol, la gamificació i el còmic, que permeten ensenyar i aprendre la història de manera diferent i complementària a la tradicional. Avui a l'Ofici d'Educar, com explicar la història als nens?
Eva Murillo. Hem de procurar que els alumnes vegin la història com una assignatura propera que els ajudi a entendre el món on viuen.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Als nens els agrada que els expliquin històries. Quan senten "hi havia una vegada", posen les orelles a l'aguait per escoltar. Com més fantàstiques siguin les històries, més interès susciten. Avui sabem que les llegendes urbanes, les notícies per les xarxes socials i la postveritat, fake news, no es difonen en base a la seva veracitat, sinó en la mesura que tenen la capacitat per activar emocions potents, com sorpresa, por i ira. S'estima que més del 70% de les notícies que circulen per les xarxes no són veritat. La probabilitat de que es difongui una història està en funció de la capacitat per activar emocions, no en funció de la realitat dels fets. Les emocions distorsionen la percepció de la realitat. Això fa que cada país, cada comunitat, explica la història a la seva manera, degut a la implicació emocional que hi ha en els fets que s'expliquen. Crec que un repte que tenim és ensenyar a distingir entre la realitat històrica i la ficció, entre els fets reals i la fantasia. En anglès es distingeix clarament entre story i history, entre les històries, no sempre veritats, i la història, basada en evidències i fets reals. De cara a com explicar la història, crec que cal una reconstrucció de la realitat que pugui ser acceptada amb realisme per tothom. Això exigeix un judici crític i una autocrítica social que no sigui incompatible amb el sentiment de pertenença i amb l'autoestima social. Això ens porta a valorar menys els herois de les guerres i batalles i més el treball quotidià que silenciosament contribueix a la construcció del benestar social.
I avui a l'Ofici d'Educar, per parlar de com explicar la història als nens, com explicar-la per tenir èxit, hem convidat a la Pau Navarro, que és mestra de primària a l'Escola Jacint Verdaguer, llicenciada en Història. Benvinguda.
Gràcies.
Hem convidat també la Gemma Simón, que és responsable del Servei Educatiu del Memorial Democràtic. Benvinguda, Gemma, també.
Moltes gràcies.
Hem convidat també la Laura Girbau, mestra de primària i professora associada de la UAB en el Departament de Didàctica de les Ciències Socials, i que forma part d'un grup de recerca també de les ciències socials. Benvinguda també.
Bona tarda, gràcies.
I ens acompanya també l'Eva Murillo, que és tutora de quart de primària de l'Estonac de Barcelona, membre de la Fundació Catalana de Caceres del Tresor i del Webcast, que ens explicaràs què és tot això, que proporciona material tecnològic de qualitat per complementar les assignatures i és autora també d'un bloc educatiu. Benvinguda també, Eva Murillo.
Moltíssimes gràcies.
Escoltàvem com s'ha d'explicar la història, els apunts que ens feia el catedràtic Rafael Vizquerra. Ens parlava ell de la capacitat per activar les emocions que ha de tenir la història. No és allò de amb sang entra, sinó que la història entra a través de l'emoció. Ell ens deia que cada país explica la història a la seva manera i que hem de crear un marc perquè puguem explicar la història als nostres fills. I jo us he de confessar que quan vaig plantejar fer aquest programa venia d'un dia que el meu fill va aparèixer amb un paper i que estudiava història. I jo li vaig dir, com estudieu la història? I em va dir, subratllant. I jo li vaig dir, no m'ho puc creure. La història que és tan meravellosa, que és tan creativa, que és tan imaginativa, que és tan espectacular, l'esteu estudiant subratllant un paper i ara vull que vosaltres em digueu què en penseu d'això. Com s'ha d'estudiar la història?
Segur que subratllant un paper no seria el més... Clar, a veure, jo des de l'emoció, des de el poder tocar-ho, des de l'empatia, des de que ho sentin important, de que se sentin part d'aquesta història. Clar, la nostra, jo parlo de la meva escola, tenim gent, nanos de moltes nacionalitats. La història és el nexe comú, no? Cadascú, abans sentíem que cada poble explica la història a la seva manera i nosaltres ho veiem a l'aula cada dia, O sigui, ara estic pensant amb un exemple tonto, però com aquest n'hi hauria molts. O sigui, quan parlem de descobriments i de l'època dels grans descobriments, tots els alumnes de famílies sud-americanes que tenim a l'escola ho expliquen absolutament diferent del com ens ho han explicat a nosaltres tradicionalment, no? Fer que això sigui important per ells, que la història de cadascú tingui cabuda i que sigui això, empàtic, emocionant. No emocionant com una cosa d'aventures, sinó emocionant des del cor, diguéssim, no? Jo crec que és molt més important que subratllar-ho.
Clar, ara em fas pensar, com ho expliquen ells? Perquè, clar, dèiem que cada poble explica la
molt
història...
Molt diferent. O sigui, ara, per exemple, aquest any ho hem fet que els pares tenien llibres d'ells, no? O sigui, clar, alguns alumnes ja no en tenen perquè ja han fet escolaritat a Catalunya, però porten els llibres dels seus pares. D'entrada, clar, en els nostres llibres de text, això és un... tres línies amb una pàgina, parlo de primària, amb una pàgina del principi de la història moderna. Amb els seus llibres de primària són capítols sencers i capítols sencers que parlen dels pobles precolombins, que nosaltres els passem a res nomenant-los i prou, i dediquen una part a la història de cada un d'aquests pobles i després, clar, hi ha un paper dels conqueridors espanyols, de conqueridors, o sigui, de maltractament de les cultures indígenes. És curiós. I és important que ells puguin explicar-ho també, que veiem que hi ha diferents maneres d'explicar la història.
Com s'ha d'explicar la història?
No, com molt bé deia la Pau,
sí.
Ha de ser d'una forma significativa, perquè com la neurociència ara ens avala totes, no? I quan dic totes vull dir totes les mestres, sabem que l'aprenentatge va lligat a una emoció. Llavors, si no hi ha aquesta part, que s'emocionin, sabem que no aprendran. Llavors, estudiar subratllant, ho trobo terrible, en carinyo cap al teu fill, no? Però, perquè, a més, és que no aprendrà res. No tindrà cap mena de significat. Per tant, la història ha de ser algo que ells ho entenguin, que vegin que ha passat, no? Per exemple, com et comentava, jo sempre començo, quan comencem a parlar d'història, de la nostra història, de la meva vida. Per exemple, a cinquè, que ja tenen 10 anys, doncs ells fan la història de la meva vida amb imatges, no? I fan la seva pròpia línia del temps, perquè si no saben que ells tenen història, com volen fer la línia de la humanitat després, no? O altres coses, per exemple, quan ja en sabem una mica més, plantejo, i a l'any 1000, què passava a Oceania i Amèrica? I Àsia, no? Perquè clar, també tenim un tipus d'història que dius tu, la nostra, l'europea, la dels blancs, els conqueridors, no? Els millors, no? Que sembla una mica al·locant. I que diguéssim que passaran moltes coses. És important que sàpiguen que hi ha canvis i continuïtats, no? O estudiar, per exemple, els castells que ara m'han portat una ella, no? I veure com s'organitzaven el món feudal, i en el fons no han canviat tant, saps? Sobretot han canviat els noms, nomenclatures, però el govern és molt semblant al que tenim ara, no? O si te'n vas a Roma, a les ciutats, no? I van veient que no han canviat tant, sí que han canviat, hi ha una continuïtat, clar, és significatiu, ha de ser això, perquè és que si no és molt desmotivant. L'història no pot ser avorrida.
La història s'explica molt diferent ara de com s'explicava fa uns anys, perquè vosaltres heu fet canvis, heu intentat, heu provat coses, heu experimentat coses noves, i què ha passat?
Jo penso que sí, que és bastant diferent, perquè tenim molt més recursos dels que tenien abans. Abans tenien els llibres de text i ara, afortunadament, a part dels llibres, tenim molt mitjà audiovisual, els videojocs, hi ha una tecnologia al darrere que, clar, ens és de suport, no? També aquesta part innovadora que fa que demana que tots els nens puguin viure les coses molt més en comptes de llegir-les, que tot l'aprenentatge, com tu molt bé deies, Pau, sigui més vivencial, doncs fa que la història es visqui d'una altra manera. Però jo també vull defensar una mica l'escola del teu fill, que no sé quina és, o sigui, de veritat, que no sé quina és, però a veure, és evident que no es pot partir d'estudiar història subratllant, no? Però també hi ha una cosa que està clara, i és que l'assignatura d'història també serveix per lligar-la amb l'assignatura de llengua. O sigui, entenc que hi hagi professors d'història, sobretot a nivell de primària, que diguin, doncs, aprofitarem això per fer resums, per fer esquemes, per ensenyar a fer resums, per ensenyar a fer esquemes, per ensenyar a sintetitzar. És a dir, hi ha tota una sèrie d'ensenyaments transversals que la història ens pot ajudar. Aleshores, complementar una mica i subratllar una lectura, per exemple, doncs tampoc està tan malament, vull dir, tampoc ho hem de demonitzar, jo penso, Que passa que, esclar, tots els recursos TIC que tenim, per això és això és que et deia de les caceres aquestes, el tresor o les webquest, són més que res, són eines TIC que et permeten doncs fer una gincama a nivell informàtic, d'acord? A nivell de recerca. Però clar, són gincames guiades, una mica guiades perquè els nens no es perdin per la xarxa, perquè clar, no t'interessa que nanos de primària es perdin per la xarxa, no? Aleshores, clar, aquí no subratllen, però tampoc hi ha cap mal si després d'això han de fer amb un Word o amb un PowerPoint doncs un resum o un esquema.
No, aviam, jo abans he frivolitzat amb això de... Evidentment que el treball de la metalingüística és present en totes les àrees, i sobretot història, però la història no es tracta de subratllar. Si el fet és que vol que aprengui la història, no. Si d'aquell text llavors vol aprofitar per fer inferències, fer hipòtesis, resumir, fer mapes conceptuals, evidentment que és un bon text per fer-ho, no?
És una eina més.
És una eina més, no? Però si pretenen estudiar història subratllant, sabem que no és veritat, que no passarà.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de com explica la història.
Avui dia, no hi ha història de la humanitat sense la recuperació de la memòria històrica.
De fet, un altre dels motius pels quals avui parlem a l'Ofici d'Educada com s'ha d'explicar la història als nens va ser perquè vaig rebre uns llibres. Vaig rebre uns llibres del Memorial Democràtic. Entre d'altres, un dels llibres és Elna, la maternitat, memòria i vinyetes, que llegim en la contraportada d'aquest llibre. A Memòria dibuixada trobareu històries plenes de valors humans, històries de persones que van viure situacions extremes per reconèixer la valentia i l'esforç dels seus protagonistes i alhora transmetre aquests valors humans a les generacions presents i futures perquè puguin conèixer, reflexionar i aprendre. Aquesta és una de les coses que són en aquest preciós llibre, que l'hem repartit a la taula. Ara totes estem mirant aquest llibre d'Elna, la maternitat. Què és la memòria històrica? Per què és important reivindicar la memòria històrica? Per què és important que els nanos coneguin la memòria històrica a través de llibres com aquest?
Bé, doncs aquesta va ser un repte que tenien, que ens havien proposat, perquè acostumàvem a treballar els temes d'història a partir de quart d'ESO, de batxillerat, perquè entra per currículum, perquè pels temes, per la temàtica, i aquí vam dir per què no parlem a primària. I vam trobar que parlant de valors, més que no pas de continguts, podria ser una bona manera d'enfocar-ho, no? I així va començar Memòria dibuixada, ha començat. Aquest és el primer número. I pensàvem que, bueno, treure d'altres números que parlessin d'aquesta quotidianitat, també, no? I sobretot de marcar aquests, els drets humans, els valors que hi ha al darrere, que ens ensenyen, que ens aporten cada història de vida, no? Perquè el concepte que parlàvem ara, no? Que així començàvem parlant d'ensenyar història, no? Què és la memòria històrica, no? Allà a la feina, allà al memorial, doncs, amb els companys, cada un té una idea diferent, no? Del que hauria de ser. Hi ha un concepte que és la història, no? Que és els historiadors, les historiadores, quina feina fan a partir de les fonts documentals, investiguen, interpreten. En principi és una feina científica, però m'explicava un company, no? Diu, cada vegada que jo interpreto una font documental, hi poso de la meva. Aleshores, tens l'altra banda, la memòria, que seria doncs, tot aquell recull d'històries que ens aporten els testimonis, no? I nosaltres ens encarreguem més d'aquesta història contemporània, no? La Segona República, la Guerra Civil, el franquisme, Segona Guerra Mundial, fins transició. Clar, hem tingut la sort de conèixer moltes d'aquestes persones que ens han aportat cada una la seva llavor, la seva memòria, no? I clar, tens aquest repte de dir, molt bé tot això, fem actes d'homenatge, que queden en un dia, que realment s'han de fer, però hem de fer alguna cosa més, no? Quelcom més. I aquesta, doncs, memòria dibuixada és una proposta que intentarem que duri, no? Que es preservi, que...
Què diuen els nens quan coneixen aquests testimonis, aquestes històries?
Mira, us he de dir també, ara que tu confessaves una cosa, si em permeteu un apunt personal, quan vaig descobrir tots els àlbums il·lustrats que hi havia, ara ja fa uns anys, em vaig entretenir a portar-los a casa i a explicar-los als meus fills. I un bon dia el meu fill em va dir, mama, deixa d'explicar històries tristes. Aleshores em vaig plantejar que potser no era l'edat que li expliqués, no? I per això em vaig replantejar moltes propostes que teníem preparades, activitats, o comentar-ho amb els companys i companyes. I vam pensar, potser és que cal preparar-los, que no tot àlbum il·lustrat o pel fet de que es pugui semblar més infantil és bo per a certes edats, no? I penso que això és un apunt que hem de tenir tant en compte com en aquestes edats com més grans, no? De fet, a Alemanya, si em permeteu, també fins ara o fins fa uns anys era obligat anar a visitar els camps de concentració. I es van adonar que això no donava cap aprenentatge ni cap valor ni res, perquè molts venien a desgrat i no en tenien res i el que feien era molestar els companys. I aleshores van decidir canviar-ho, no? Però fins aleshores...
Què en penseu? Hem d'explicar històries que formen part del nostre passat i són tristes? Sí. Aquí tenim una història, que és la de la Guerra Civil. Com podem parlar d'aquestes històries tristes?
És que abans, quan esperàvem per pujar, comentàvem això de la pròpia línia del temps, no? I jo li explicava com a anècdota. I quan et porten les fotos, no?, que apareixen coses significatives, quan si la primera dent que va caure, clar, de l'1 al 10, estem parlant dels anys. I llavors sempre, gairebé sempre, jo haig de fer allò de, d'acord, I les coses que no són tan maques, que no han anat tan bé. Aquell any que no vas anar de vacances, perquè potser no hi podíeu anar-hi tota la família, o el dia que s'ha morit la iaia. O sigui, costa molt. Però, i és que hi han de ser-hi aquests dies, també. No? Perquè formen part de la teva vida, perquè tot allò que et passa et farà créixer com a persona. No? Però els nens sempre tendeixen també a buscar només a la bicicleta, el per dia de PortAventura, saps? I tu, per exemple, saps que es va morir la iaia fa l'any passat, no? I la idea és d'anar posant cunyes, i ho comentava amb la meva companya, i ella li passava igual, vull dir que és un fet generalitzat, això de la canalla, de no voler acceptar, no? Com la mort, és una cosa que és molt
comú. Però és com tot, és acostumar-los, eh? Sí. És a dir, a la que ho parles amb naturalitat i amb normalitat, és potser no barrejar, o sigui, barrejar-ho tot, perquè és que la vida, tot i cap, i al mateix temps hi cap tot. Aleshores, no cal ser dramàtics, però tampoc no cal obviar una cosa que realment els hi passa. Jo estic a quart de primària i, desgraciadament per ells, és la primera vegada que molts d'ells veuen una mort de prop. Hi ha casos que no és així, malauradament, no? Però molts casos és la primera vegada que algun dels nens perd un avi o una àvia i ho passen molt malament. I realment s'ha de jo penso que s'ha de parlar amb una certa naturalitat.
Ara ve al cap una anècdota tonta, em direu, però l'altre dia el meu fill em diu... Els egipcis encara viuen? Perquè no he explicat, els han vist tantes vegades. M'ho fiques que llavors va sentir les notícies, no sé què, d'Egipte, i mira i em diu, però els egipcis encara
clar,
són vius?
Clar, perquè se'ls imaginava tots mòmies, no?
Clar. I diu, no estan. Dic, no, home, hi ha egipcis que moderns, vull dir, actuals, sí, sí, actuals. Sí, 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 sí. Com integren allò que els expliquem en la seva vida,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo, de totes maneres, tornant a el que dèiem ara del el paper de la mort o les històries tràgiques. Parlant de primària, jo una vegada una pedagoga em va dir, diu, als nens se'ls ha de donar sempre una esperança.
Sí.
I nosaltres intentem, amb molts testimonis, exalumnes, que estem parlant d'una escola que era una escola del patronat, per tant, exalumnes de la República vol dir gent que té 80 molts o 90 anys, i que venen a explicar coses, però són supervivents. O sigui, malgrat expliquin lo malament que ho van passar, se'n van sortir. Llavors, allò em va quedar com una mica gravat, no? De dir, els nens han de tenir una esperança de que aquest món, per moltes desgràcies que passin, també ens en podem sortir, perquè és que si no... Que nosaltres, per exemple, fem de vegades una cosa al voltant de l'Holocaust, bueno, a partir d'un treball sobre el barri. O sigui, la biblioteca del nostre barri es diu Francesc Boix, i fem una recerca al voltant de la seva vida i de per què li dediquen la biblioteca. Clar, aquí surten els camps que estava dient la Gemma. Allò no és una història ni agradable, ni... però malgrat tot, doncs hi ha històries de gent que s'ajuda, hi ha històries de... És intentar donar... No vol dir amagar els fets, eh? Però donar una mica d'esperança.
Sí, perquè els nanos, a més, fan moltes preguntes, aixequen molt la mà i a vegades et posen en situacions compromeses que no saps ben bé com sortir-te'n, però realment és no amagar-ho, suposo, i el tema emocional, no?, de poder-ne parlar amb tota la tranquil·litat. Sí, sí.
I una altra cosa, si em permeteu, és el punt de l'esperança aquesta de deixar-lo. També és una oportunitat per ells per reflexionar.
Exacte.
I per dir la seva.
Exacte.
No? I això probablement amb els més grans doncs dona més de sí, però amb els petits, déu-n'hi-do. I aquesta història, per exemple, de la maternitat d'Elna, l'acabem en un moment, però no pas, no, vull dir, hi ha tota una sèrie de dones jueves que aniran als camps de concentració i d'extermini nazis. Vull dir que aquí l'hem acabat amb el naixement, bueno, ja ho veureu, no expliquem el final, però l'hem acabat en un moment perquè cal acabar les històries també, però si pregunta, i què va passar després, també al darrere hi ha moltes memòries.
Avui a l'Ofici d'Educar, les memòries, com explicar-les, com explicar la història.
Laura Girbau. Hem de fer arribar la història d'una forma significativa. No com la vam aprendre, perquè el món i l'alumnat han canviat.
I precisament la Laura Girbau, a la seva escola, treballen per projectes i per problemes socialment rellevants, i ella els ha fet preguntes curioses. Els ha fet preguntes de l'estil... Què ens fa diferents de la resta d'éssers vius, els humans? Què ens fa humans? I t'han dit respostes. O, per exemple, les guerres. Què són les guerres? Quin sentit tenen les guerres? Clar, tu els fas preguntes que els fan pensar. O sigui, conèixer la història també és conèixer-nos com a espècie, com a individus, clar, com a humanitat.
És que la història...
Què et diuen els nens?
És per analitzar-la també i que treguin ells els seus propis criteris, no? Ells tenen moltes idees al cap, no? I nosaltres una mica la feina de totes les mestres, no sé si esteu d'acord amb mi, és que és reconduir-los, perquè a vegades tenen moltes idees però esbiaixades, perquè hem vist una pel·li, perquè hem vist no sé què, no? I una mica ens toca fer això. Però vull dir, jo sempre començo no preguntant, sinó, vosaltres què en sabeu? Què és història, per exemple, no? Què és això de la història? Perquè els nens, no sé per què, s'imaginen que és una cosa avorrida. Oh, història. I què és la història? I ells ho saben. I arriben a la conclusió que tothom té història, que la Terra té història, que els objectes tenen història. Ara bé, els humans som els únics que la podem analitzar, escriure, sintetitzar, criticar. Llavors dius, i vas fent, no? I a partir d'aquí tu ja vas desenvolupant tots els altres temes, no? La idea és aquesta, que ells llencen temes i jo els sempre els intento buscar aquella part, no?, per estirar-los. Els mestres ja no som el mestre que ens posem a davant i clavem el rotllo a tothom. Això ja ha passat, això és història. Vale? Els mestres som aquests que anem tibant i anem guiant, no?, perquè els nanos saben moltes coses. Això no vol dir que els mestres ens hem de retirar a segon terme, com que ja ho fan tots ells, no? Però jo hem fet 4 anys de carrera, també ho reivindico jo, no? Dius, per això hem estudiat, nosaltres estem allà, doncs, per fer aquestes coses de guia, no? I llavors, si tu tens molt present tot el tema aquest d'història o de valor, sempre, en qualsevol tema, et surten. Sempre, vull dir, les guerres, no? No sabíem res de la línia del temps encara, no? Que no havien començat a treballar-la a 5è. Els hi vaig portar tot de fotos des de la prehistòria fins a les armes de Síria. Vinga, com us penseu que van ordenades? Doncs van ordenades perfectament i les vam començar a posar a les èpoques i perquè aquí ja van creixent aquesta línia del temps que anàvem fent, no? Llavors vam interessar, i què passava aquí? Els nanos, a més, que abans, per prendre una mica el que dèiem abans, volen saber coses quotidianes, no?, dels herois. Què menjaven? Okay. A què jugaven? De què es morien? El que dèiem abans de la mort.
Sí, sí, sí.
Hem tingut molta por de la mort. De què es morien a la prehistòria?
Com
eren les cases. Vale? Llavors, investiguem, ens fem especialistes, fem aquelles metodologies de puzzle, que uns especialitzen en això, llavors ho posen... Vale? I ho anem fent d'una forma més significativa, no? Amb el tema, per exemple, dels jocs. Vam fer també l'evolució dels jocs al llarg de la història. Alerta, jocs no esport. Jo els deia, esports no. Joc és un joc, un esport, no? Doncs vam fer l'edat grega, clar, vam fer moltes activitats, però vam jugar-hi, i ho vam fer-ho, saps? I llavors una de les activitats que et comentava, que vaig riure molt, és aquella cançó dels Manel, que si hagués nascut a Roma, sí, saps? Vale? Doncs jo la vaig fer amb els 4 èpoques, no? Si hagués nascut a Grècia fa més de 2.000 anys, hagués nascut a l'edat mitjana fa més de 1.000 anys a Espanya, bueno, i anava fent, no? I el primer de Grècia, el bitxo, que sempre en tenim uns quants de bitxos, oi? De la classe m'havien d'explicar, em va posar, si jo hagués nascut a Grècia fa més de 2.000 anys, seria un esclau i em posaria molt malament. I es va acabar la redacció, però va ser genial. Perquè ell ho va entendre, perquè tots eren emperadors, eren rics, eren, saps? I dius, no, és que tots haguessin sigut esclaus, el més segur, no? Vull dir que és aquesta idea, no?, de fer-la vivencial, no?, i d'anar endavant, anar enrere, saps? Pensar, que critiquin, no?, perquè coneixent el passat es col·locaran en el present i potser podran canviar el futur, no?
Avui és aquesta història vivencial que expliquem avui a l'Ofici d'Educar.
Pau Navarro. A l'escola apostem per treballar la història des de la realitat més propera, escola, barri, ciutat, per crear referents comuns en una escola de més de 30 nacionalitats.
A l'escola Estonac aquest any hem fet un invent, treballant l'edat antiga amb grups cooperatius. I per tant, volem conèixer com ha anat l'invent. Em veu dir que m'explicaríeu quin havia estat els resultats.
Sí, perquè bueno, tot just ahir vam començar a fer les exposicions dels grups. Ha estat com sempre, no t'ho esperes, realment no t'ho esperes. O sigui, tu tens unes expectatives i normalment els nanos les superen, perquè, clar, penses, cada grup que li tocarà la civilització que li toqui, doncs tots voldran fer un PowerPoint, doncs no. Hi han hagut telenotícies, hi han hagut documentals, hi han hagut obres de teatre, hi ha hagut una varietat d'expositiva impressionant, i aleshores ha estat molt bé. Ha estat molt bé, perquè tots tenien molt clar que al final de la seva exposició, que havia de durar un mínim de 4 minuts, 4 minuts és molt, o sigui, per ells 4 minuts és moltíssim. Aleshores, en un mínim de 4 minuts havien de deixar clares una sèrie de coses, per exemple, doncs això, en quina època se situaven, com estaven organitzats, com vivien, de què menjaven, com comerciaven, etc. Aleshores, clar, han estat interessants. Sobretot els que ho han... O sigui, clar, veure't a la classe nens vestits d'egipcis o nens vestits de romans que t'estan explicant jo sóc esclau, doncs jo sóc el pretor, jo sóc... Doncs els hi queda visualment és allò, no?, que quan veuen les coses d'aquesta manera, realment se suposa que els hi queda molt més integrat que no pas subratllant. No pas
subratllant. Quin sentit té fer això? És a dir, aquests nois, què hauran après d'aquesta experiència?
Home, jo penso que primer posar-se d'acord entre uns quants, que això ja és una tasca ben complicada. És a dir, quan tu tens un grup de 5 nanos de 10 anys que encara tenen l'ego, són el malic del món i tot giren al seu voltant, haver de cedir, doncs jo vull fer un PowerPoint, doncs no, al final no he fet un PowerPoint, he fet una obra de teatre, això ja és molt. Després, la recerca, buscar la informació. I després, organitzar-se sobre què expliques i com ho expliques, de forma equitativa. És a dir, sempre hi ha el que té més facilitat oral, i aleshores, doncs, com que ha de ser equitatiu, tot el grup ha de fer que tothom parli per igual. Per tant, a qui li costa més parlar, se l'ha d'ajudar perquè expliqui el que ha d'explicar. Què se'ls hi queda? Doncs se'ls hi queda, jo crec, claríssimament, ells avui han agafat la idea de que els fenicis eren comerciants per excel·lència, per exemple, se'ls hi ha quedat molt clar el de les piràmides i els faraons. Els hi ha quedat molt clar, perquè és que ho han vist, ja com es anaven maquillant els faraons mentre s'enterraven. Perquè, clar, han portat sorra i tot de la platja, saps el que et vull dir?
Clar, pots treballar tot, pots treballar la mort, pots treballar la vida, pots treballar tot.
Exacte. Aleshores, al final, fem un compendi de tot el que el mestre vol que hagi quedat interioritzat i comprova realment si allò s'ha quedat interioritzat o no. Però, clar, ells és com si estiguessin fent... Per exemple, a Plàstic han fet aquest castell, per exemple. Per què? Perquè doncs, els que treballen l'edat mitjana en el cicle superior, a part de fer-ho a les classes d'història, doncs les classes de plàstica les aprofiten per treballar allò que hem estat treballant a les classes d'història.
Aquest castell el veureu en la fotografia que va amb aquest àudio, el veureu. De fet, aprofito per recordar que la Eva Murillo la vàrem contactar a través del grup de Telegram de l'Ofici d'Educar, una gran eina que s'ha convertit en una comunitat en el que compartim temes d'educació i de criança, i per tant és una eina que s'està convertint en, penso, útil entre tots. I a partir d'aquí és que vam conèixer l'experiència de l'Eva Murillo. Què és el que més t'ha impactat, t'ha frapat d'aquests joves fent aquestes exposicions?
Que s'ho han passat molt bé, que ells deien, ara continuarem, clar, queden 2 setmanes de curs. És a dir, deien, això ho hem fet a 4 de primària, l'edat antiga, i aleshores ells ja volien començar amb l'edat mitjana, l'edat morena, l'any que ve, carinyos.
O sigui, els teniu disparats, ara.
Sí, ara sí, ara sí. Però, clar, han de fer-ho utilitzant diferents metodologies. Aquesta n'ha estat una, doncs, pel proper utilitzaran una altra. Perquè al cicle superior fan moltes sortides, o sigui, fan... La història l'expliquen a través de les sortides que realitzen. Primer fan una sortida determinada i després, a partir d'allà, recondueixen el tema com creuen.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de com explicar la història als nens.
David Fernández. El còmic té moltes virtuts que el fan una bona eina per recuperar la memòria històrica.
I la història a l'escola Jacint Verdaguer la treballen a partir d'uns quaderns que ens ha portat la Pau Navarro, que són un tresor, en el que podem trobar fragments com el que ens llegirà ara ella mateixa. Què ens pots llegir d'aquests fragments? Explica'ns primer què són. Situem-nos.
L'escola, bueno, és un dels projectes que fem, A Cissé, o sigui, la nostra escola eren les oficines de l'exposició del 29 i l'any 31 es converteix en escola. I era una de les escoles del Patronat Escolar de Barcelona. Amb motiu del 75è aniversari es va fer una exposició i molts exalumnes ens van portar material. Nosaltres no teníem material de l'època de la República perquè va desaparèixer tot. Però aquests exalumnes ens van portar material i ens el van regalar per l'escola. Això són unes llibretes de nens de 5è, de 4, de 3er, de primària, d'aquella època, que tenen una gran virtut, que és empatitzar brutalment amb els nens d'ara, perquè són nens com ells. El primer que et diuen són unes llibretes precioses, amb uns dibuixos increïbles, amb una bona lletra. Això és el primer que els hi sobta, als nens, és a dir, que bé que escrivien, no s'equivocaven, no hi ha típics. O sigui, hi ha coses com que els hi sobten molt, no? I llavors, aquestes, bueno, dues de les que he portat, que són de les joies, i que nosaltres aprofitem per estudiar aquesta època.
Semblen pergamins, hauríeu de veure, perquè és paper antic, ha passat el temps, es nota, i tot amb una caligrafia excepcional, en ploma. Endavant.
És una redacció que els hi fan fer al setembre explicant el seu estiu. I diu, una d'elles, aquest estiu que va començar tan malament pel soroll de tiros i metralles, sembla que d'un moment a l'altre la casa anés a caure. Però tot passa i la tranquil·litat torna. Jo vaig anar uns dies a Sant Cugat amb la meva tieta. I continua. Clar, això, aquesta llibreta és del curs 36-37. Per tant, el que ens està explicant aquí és l'inici de la Guerra Civil.
Què fan els nens quan escolten un fragment com aquest? Com tu deies, empatitzen. És a dir, se senten en la pell d'aquests nens.
Moltes vegades fan comentaris de... Nosaltres també hem hagut de fer alguna vegada aquesta redacció del meu estiu i hem explicat coses.
Tots l'hem fet, aquesta redacció.
Els hi sobta una mica. I després els hi entren unes ganes de saber més. Què va passar llavors? Hi ha una altra llibreta que també explica aquest inici. És una nena que estava de colònies, en unes colònies escolars, i que no pot tornar a Barcelona perquè comença la guerra. Torna més tard. I explica que hi ha uns camions amb les lletres CNT i FAI. Entra una mena de curiositat de què vol dir això, què hi havia en aquests camions, per què no pot tornar. I s'obre un munt de possibilitats. A veure, a part d'aquestes, en tenim de l'època franquista, en tenim de l'època de la guerra, de l'època de guerra. I, per exemple, aquest any hem fet una recerca per grups. Cada grup ha anat analitzant diverses, ha fet una fitxa de document, de buidatge, i hem fet una posada en comú entre les dues classes on es veien les diferències entre la República i el franquisme, només mirant les llibretes dels nens. O sigui, ells eren capaços de dir, les llibretes del franquisme totes són en castellà, les de la República són en català i en castellà. Les llibretes del franquisme tenen feines separades per nens i per nenes. Les llibretes de la República són iguals, les feines per nens i per nenes. Les del franquisme apareixen assignatures noves, com la doctrina cristiana, només hi ha geografia d'Espanya i història d'Espanya, a les altres hi ha geografia d'Europa, hi ha d'Espanya, hi ha de Catalunya. O sigui, aquestes coses que semblen tan... Ells són capaços d'arribar a la conclusió i de veure com era diferent una situació a l'altra, només amb les llibretes.
I clar, en la vostra escola més teniu 30 nacionalitats diferents, més o menys.
Més o menys, sí.
Com s'encaixa tot això? I a més, clar, aquestes 30 nacionalitats, cadascú, com dèiem abans, la història a cada lloc s'explica de manera diferent i es posa l'accent en unes coses o en unes altres. Com s'encaixa tot això en la vostra escola?
Clar, partir de la història de l'escola és partir d'un nexe comú. O sigui, clar, això ho lliguem amb la història del barri, el Poble Sec és un barri d'emigrants de sempre, d'emigrants de la resta de l'estat espanyol o d'emigrants de la resta del món. Hi ha memòries d'escriptors que han sigut alumnes a l'escola i que expliquen com se sentien a l'entrar i ells empatitzen, no? O sigui, és la història comuna, l'escola és seva, hi ha una sensació d'orgull, no?, de que és la seva escola i és com un palau i és... I això jo crec que crea cohesió social. El barri és el comú, l'escola és el comú, i cadascú venim d'on venim, però tenim un nexe que és aquest.
En començar, jo feia la pregunta aquella, que segurament us han fet moltes vegades, per què s'ha d'estudiar la història? Us ho pot fer un adult moltes vegades, els nens? Què diríeu? Per què nens? Per què nens és important que conegueu la història?
Jo tinc clar, jo crec que és per formar ciutadanes globals, no? Entenent el local, per anar cap a lo global, no? I per, sobretot, interpretar el present per millorar o transformar el futur. Si no, hi ha històries com tens un got buit, no?, darrere, que no et recolza. Per tant, és important saber-la, no?, perquè és la formació global com a persona, no?, com a ciutadana, no?, que és molt important.
I pel que deies abans del sentit crític, no?, de poder analitzar... Clar, ells de vegades fan comentaris, jo els hi faig una broma habitual, que ja riuen, eh? Jo els dic, els antics no és que fossin més tontos que nosaltres, o sigui, són antics i utilitzaven el que tenien. Perquè, clar, ells de vegades, sobretot quan comences, es pensen que no sé, que internet ha existit sempre, que, no sé, que el típex ha existit sempre, és que aquesta capacitat de veure que les coses han sigut així perquè era la situació, però poder-la criticar, veure que hi ha coses que no tenen per què repetir-se, perquè estaven malament fa anys i continuen estant malament ara. Aquest desenvolupar el sentit crític, jo crec que la història hi té
molt a veure.
Hi té molt a veure.
I ens ajuden a entendre una mica el punt on estem ara amb els recursos que tenim ara, que abans no els teníem. Jo penso que hi ha una cosa també molt important, i és que els avis, o sigui, els avis són importantíssims, perquè els nens pensen que els avis han sigut avis sempre. No són conscients de que han tingut 10 anys i 11 anys i 12 anys com ells. I utilitzar-los a l'escola ho fem molt. Els fem venir, moltes vegades els fem venir a les classes i els fan explicar com era Barcelona, per exemple, com era, clar, nosaltres estem molt cèntrics, estem allà a Aragó Pau Claris, imagineu-vos, tot el passeig de Gràcia, tota la Pedrera, els veu que el tren anava per sobre, les vies anaven per sobre, clar, els avis ho expliquen i quan ho expliquen, clar, els hi fan entendre que ells tenien 12 anys aleshores i que jugaven el que jugaven i que al pati també s'enfadaven i que al pati també discutien. Aleshores, això, ostres, és xocant per ells, perquè es pensen que els avis han sigut grans sempre i que ells seran nens sempre, també. Aquest concepte els hi costa molt d'assimilar. I aleshores, aquests exemples tan propers, jo penso que els hi va molt bé.
Vosaltres sabeu que ara hi ha un moment en el que... és una pregunta una mica incòmoda, però que us l'he de fer. Hi ha qui parla d'adoctrinament a través de la història, a través de com s'expliquen les coses... vosaltres creieu que es pot explicar la història de manera que tots ens hi sentim part, que tots ens hi sentim implicats, que tots ens sentim acollits en aquesta història?
Sí, perquè s'expliquen, no s'explica una sola història, s'expliquen moltes històries, com abans has dit, no? De fet, una mestra meva, la Neus González, sempre diu que hi ha una història per cada historiador que l'explica.
Exacte.
Per tant, evidentment que sí. I és que aquest és el deure que tenim nosaltres. Nosaltres, si adoctrinéssim, és que només expliquéssim que allò es fa així perquè s'ha de fer així, llavors sí que estaríem adoctrinant, que és el que em molesta molt, que se'ns acusi d'això, quan els mestres, no ho hem fet mai, d'explicar una sola tendència. N'expliquem moltes... I ells escullen, i ells fan, a través del seu pensament crític, que intentem desenvolupar, decidir què és allò que està bé o que no està bé. Per exemple, un exemple que ara em ve al cap, el tema de Déu, no? Si us trobeu... Ens pregunten, existeix Déu? Clar, tu creus en Déu?
Sí.
Què he de fer jo? Dir sí, dir no. Entens? Doncs no dic ni sí ni no. Dic, puc dir, jo penso això, però ell, el Mohammed, pensa això... l'Ismael pensa l'altre, bueno, i ells van dient el que pensen, i es va construint diferents realitats, diferents històries, no? És aquesta la idea, no s'adoctrina.
Jo tinc, bueno, una anècdota que a mi m'agrada molt. Un any a sisè, l'any que Rússia va invair Crimea, teníem una alumna russa i una alumna ucraïnesa. I van, molt amigues, però van començar a fer conya els altres de que si es barallarien, que si no sé què. Bueno, vam donar cabuda a la classe amb aquesta discussió. Va ser molt maco perquè elles, bueno, els hi vam encarregar que elles preguntessin a casa, investiguessin. Aquesta recerca personal i que després ens van explicar, vam acabar arribant a la conclusió que la nena que era ucraïnesa, en realitat era russa, era d'una família russa que Stalin havia enviat cap a Ucraïna. I al revés, la nena russa, la seva àvia, era tàrtara i havia sigut deportada per Stalin i li havien perseguit per parlar el tàrtar. Clar, aquesta... Bueno, comprovació de que la història no és lineal, que la realitat no és la que sembla, o sigui, va donar molt de si a la classe. Jo crec que a la classe no adoctrinem, el que fem és recollir... o sigui, el tema d'Ucraïna i Rússia no entrava al temari de sisè, no toca. Però vam recollir una realitat que va sortir al moment. Jo estic amb ella que no adoctrinem, no hem adoctrinat mai. El que sí que hem recollit... la realitat i els plantejaments que ells fan, no?
Sí, i a més va ser molt més significatiu estudiar la història de Rússia a través d'aquestes nenes que no pas una altra cosa que tocava aquell moment, perquè a la classe els hi va interessar molt. I llavors aquí aprofites i t'hi vas per aquí.
I que era una cosa que veien a la tele, no? O sigui, ells posaven la tele i veien contínuament aquesta història.
Acabem escoltant, com havíem començat aquest programa, escoltant un fragment de la professora d'Història. Us convido que l'escoltem, aquest petit fragment de la professora d'Història, aquesta pel·lícula francesa.
¿Qué son esos dibujos?
Thomas Jeff fue deportado a la edad de 13 años con su madre a Auschwitz y, como parecía mayor de su edad, le declararon apto para el trabajo. En cambio, a su madre la mandaron a Birkenau, nunca la volvió a ver. Estos son los peligros del campo. Él destaca los cuatro principales, pero lo que más nos ha sorprendido a nuestro grupo es la enfermería. Hasta pone una calavera encima. Sabemos que tenían miedo a las enfermerías porque León nos lo dijo.
Profesora.
Dime.
Malik ha tenido una idea genial.
Cuéntanosla, Malik.
Nos parece que a través de los libros, las pelis y los documentos es como si conociéramos a gente de verdad. Ahora entre nosotros hablamos de Anne, de Hélène, de Maurice, de Tomás y por supuesto de León. Hemos colgado en la pared la foto de todos los que ya conocemos o de quienes vamos a ir conociendo. Cuando hayamos terminado he pensado que podríamos soltar globos con sus nombres en señal de agradecimiento.
Será muy bonito.
Muy sí. Buena idea, bien pensado.
Muy buena.
Doncs fins aquí avui, com explicar la història als nens. Gràcies per haver-nos acompanyat, Pau Navarro, gràcies Gemma Simón, gràcies Laura Girbau i gràcies Eva Murillo, gràcies a tots per haver-nos apropat una mica com explicar millor la història. Gràcies.
A tu. El meu desig, el teu estel. Caminaré per tu, per tu jo seguiré. Com la terra espera l'aigua, com la guerra la pau, com la paraula llibertat. T'espero, com la calma la tempesta, com el foc espera el vent, com el futur el pas del temps.
L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Escoltem pares, mares, educadors i criatures, perquè fer un món millor és cosa de tots.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
Digueu als vostres papes que escoltin l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
Ui, els llibres per somiar, el Jaume Centelles ens ha portat un llibre que es diu El sembrador d'estrelles, del Rodolfo del Hoyo, i que comença d'aquesta manera. Cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall. He tancat els ulls perquè si els obro, l'habitació es mou. Amb els ulls tancats, tinc poders. Em gronxo al parc, cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall. Tot el que puja, baixa. D'aquesta manera comença aquesta història, il·lustrada per Laura Borràs, que avui ens ha portat el Jaume Centelles. Benvingut.
Hola. El sembrador d'estrelles és una gran novel·la d'una editorial que jo no coneixia, que es diu Mosaics, i que explica la història d'un nen, que aquest que tu has llegit, cap amunt, cap avall, que té un desig molt gran, i és que ha mort el seu pare i ell vol que torni a viure. I aleshores ell queda mut. Queda mut, queda al llit mut, i tota la seva dèria és com fer-s'ho per tornar a veure el seu pare. Llavors, El sembrador d'estrelles... Sí, és una història colpidora. Hi ha com una mena de somni, o de no sé sap ben bé què, però es troba una merla, que és la merla que es veu a la portada, li porta una llavor i li diu que és la llavor dels desigs, que la cuidi i quan aquesta llavor floreixi, el seu desig esdevindrà realitat. És una història molt bonica del pas del temps. Però en realitat el que t'explica és tot el procés que un nen fa per tots els passos, no? La ràbia, la frustració, la tristesa...
El dol.
El dol, això mateix. Fins que accepta, al final, amb l'ajuda d'un personatge que surt per aquí. Està molt ben escrit, és poètic, té imatges molt, molt visuals, molt cinematogràfiques, moltes referències a la cultura nostra catalana, a diferents llibres de literatura. M'ha agradat molt, molt, molt.
Per tant, un llibre per assajar la pèrdua.
Sí, però és optimista, és positiu, i sobretot, no voldria explicar-ho, però el títol, El sembrador d'estrelles, és, al final, esbrines què significa, que té a veure amb una escultura que hi ha a Vilnius, a Lituània, una escultura, una estàtua que hi ha al carrer, que és una meravella, que té una màgia, que té un misteri, que al final no és que t'ho expliqui, però tens la necessitat de buscar-ho a través de la xarxa, què passa amb aquella escultura del sembrador d'estrelles.
Rodolfo del Hoyo, El sembrador d'estrelles, il·lustrat per Laura Borràs. Un llibre a partir de quina edat?
Cicle superior.
I un llibre publicat per Mosaics. Doncs gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
Domna, lo jorn que heu me partir de vos, partim un cor del cors e tenc sa via. No saibas un, mas ve pes que vos vesia. Que en altra part no puix creure que fos.
Això ens ha costat una mica d'entendre. Això és en occità. Ens ho ha dit el Joan Centenac, que és l'editor de l'editorial Barcí, no? I ara ens ho dirà en un català més comprensible per nosaltres.
Una mica més comprensible.
Endavant.
Senyora, el dia que em vaig separar de vos, abandonar el meu cor, el cos i se'n va anar. No sé cap on, però ben penso que en vos s'està, que en cap altre no puc creure que fos.
Per què ens has fet avui aquest experiment?
Bé, em sembla que l'occità sempre està bé de sentir. I, a més, és un occità escrit per un poeta català, Andreu Febrer. És un poeta del 15, que és famós per diverses coses, per la seva obra lírica, però també perquè va ser el primer a traduir en vers la Divina Comèdia de Dante, això ja el 1429, i, per tant, és un personatge culturalment molt significatiu.
I avui, en aquest fragment, ens parla de la separació.
De la separació. En aquest cas, és una separació en un context amorós. És la dama que s'ha separat, no sabem en quines circumstàncies, per un viatge o pel que sigui, de l'enamorat, i l'enamorat nota un buit. I el buit que nota és el del cor. I diu, no sé cap on s'ha anat el cor, però suposo que deu ser amb vos. Clar, el cor segueix la dama, no? I llavors això ens permet parlar de la separació, ja sigui d'un amor, ja sigui d'un amic, ja sigui dels avis, ja sigui d'un oncle, del que sigui, no?
Ja sigui de les cartes del Pokémon. Avui no portes les cartes del Pokémon a l'escola, i allò és una separació dolorosa, per l'infant.
No se m'havia acudit que el cor es podia quedar amb les cartes del Pokémon, però segurament també és possible. Sí.
I això no ho podrem trobar.
Ho trobarem en l'edició crítica de l'obra d'Andreu Febrer, feta ja fa uns quants anyets, per Martí de Riquer, a la col·lecció dels clàssics, d'Editorial Barcino, que el seu torn forma part de la Fundació Carulla.
Doncs gràcies per apropar-nos, com sempre, als clàssics a l'Ofici d'Educar. Moltes gràcies, Joan.
A vosaltres, un plaer.
I acabem l'Ofici d'Educar amb la veu de l'experiència. Avui el Teo i el Jan ens expliquen tot el que saben dels egipcis. Us deixem amb la veu de l'experiència.
Els egipcis estan en un lloc que fa molt de calor i que hi ha molta sorra. Vols dir que estan en un desert? Tenen unes piràmides i les construeixen ells i fan com maons, fan les piràmides. El seu rei és un faraó, vestit com d'or. Els egipcis escriuen com animals i com lletres xineses. Quan s'estaven a punt de morir, els egipcis van crear unes grans muralles perquè quan morien s'enterraven allà.
Desconocía lo que usted me acaba de decir.
Van obligar a que els presoners portessin roques molt grans
per la piràmide.
Pues a picar piedra.
Però que no ho facin els egipcis, ho facin els presoners.
Eres un tipo muy listo.
El que més m'agrada dels egipcis són les coses d'or.
Pobata.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las quisiera verte así, aunque quiera.